persona, perdona, podries fer una foto per un tuit, després? Vés a fer algunes fotos de darrere. Bé, doncs comencem, si us sembla. Moltíssimes gràcies a la iniciativa per haver-nos convidat aquí en aquestes jornades i especialment a la Núria, que és amb qui he estat allò parlant aquests dies i tal. Jo vinc a explicar-vos el cas de les Gavarres, no? I tenia pensat d'estructurar la presentació primer, situar-vos, no?, de quin espai estem parlant, quin òrgan de gestió hi ha al darrere, què és el que hem fet fins ara, què és el que pretenem fer a partir d'ara mateix, perquè hem engegat tot un procés de canvi, jo crec que potent, i que donarà, espero que doni molts bons fruits. I després la darrera part, doncs, explicar una mica els exemples de custòdia, no?, que tenim en marxa a Gavarres, que és potser dels espais de Catalunya que té més acords de custòdia o més superfície en custòdia. Val? Llavors, bé, l'espai natural protegit de Gavarres, estem parlant... Estem situats en el quadrant nord-est de Catalunya, aquesta taqueta verda més clareta. Estem a cavall entre Girona i la Costa Brava. Val? Estem dintre del Pla d'Espais d'Interès Natural i Xarxa Natura 2000, és el nivell més baix de protecció, no?, que existeix a Catalunya. Són gairebé 28.000 hectàrees. Val? Podria ser un cas bastant similar al de Serra de Tramuntana, per tamany i per la realitat que anireu veient. La diferència és que la Tramuntana és molt més forestal a les Gavarres, però seria un cas semblant. I estem parlant que és un dels espais més extensos de Catalunya, però estan entre els 10 espais que tenen més tamany a Catalunya. Penseu que el Pla d'Espais d'Interès Natural aglutina més de 150 espais, no?, i es va declarar l'any 92. Llavors, del punt de vista patrimoni natural, no us faré una gran explicació, simplement situar-vos. Estem parlant que hi ha una diversitat d'ecosistemes forestals mediterranis notable. Tenim el 50% de les suredes protegides de Catalunya, doncs, dintre les Gavarres, i el 25% de totes les masses forestals de suro de Catalunya estan allà a les Gavarres. I també destacat el que són les pinedes mediterrànies, no?, que també és un tipus d'hàbitat, no?, d'interès comunitari i que és molt present a Gavarres, i destacar el pinastre com a espècie una mica més diferenciada. No? 93% de la superfície és forestal, tenim 103 hàbitats inventariats, 7 dels quals són d'interès comunitari prioritari i 12 d'interès comunitari. Penseu que això després ja us passarà a Núria el PDF, perquè no cal que apunteu res. I del punt de vista de poblaments faunístics, florístics, hi ha espècies interessants. Jo abans d'estar aquí a Gavarres m'havia dedicat a treballar amb reserves de fauna i teníem grans espècies, no?, de fauna ibèrica i tal. Aquí sempre diem que tenim la sardineta aquesta, que és l'espinós, que és un peix petit i tal. Però, bueno, no tenim allò el voltor negre, com podeu tenir aquí, no tenim d'altres espècies, però per contra tenim petits tàxons molt, molt interessants, no? Hi ha 33 espècies de vertebrats i més de 1.200 espècies de flora inventariada. Però a Gavarres també tenim tot un patrimoni cultural molt potent. Hi ha un inventari fet d'uns 1.600 elements, val?, inventariats, dels 4 blocs de patrimoni cultural, que seria l'etnològic, que seria el paquet més important. Hi ha més de 600 elements a Gavarres i fruit d'això hem desenvolupat tot un tema que després us explicaré. Hi ha també patrimoni arqueològic, val?, hi ha més de 50 jaciments arqueològics a dintre de Gavarres. Patrimoni religiós, hi ha diverses ermites, esglésies romàniques i també hi ha patrimoni històric. Vale? Llavors, com a realitat administrativa, estem a cavall entre dos comarques, val?, que és el Baix Empordà i el Gironès. Hi ha 20 municipis, que em sembla que és el cas també de Serra de Tramuntana, vale?, bastant semblant. Per tant, hi ha una fragmentació administrativa important, no? Una mica el que succeeix és que cadascú veu les Gavarres des del seu límit administratiu, o almenys cadascú ho veia així, fins que vam aparèixer nosaltres en escena. No? I el que també hi ha com a fet destacat és que hi ha una elevada pressió antròpica de l'exterior. O sigui, a Gavarres són 20 municipis, dintre les Gavarres hi viuen unes 1.000 persones, però al voltant són 300.000 habitants, perquè tens Girona, tens allò... pobles, ciutats, no?, de la Costa Brava potents com Platja d'Aro, Calonja, Palamós, Palafrugell, etcètera. No? I durant l'època d'estiu aquests 300.000 habitants passen a ser 600.000, vale? Per tant, no sé, és una zona que té una certa pressió antròpica de l'exterior. No? Doncs aquí apareix aquesta xifra, no?, una mica enigmàtica, no?, que és la culpable del que avui estigui aquí. Llavors, què creieu que pot significar aquesta xifra? Que ens vinculi Gavarres amb la custòdia?
98%
privat. Exacte. El 98% del sòl a Gavarres és privat. Val? A Catalunya, més o menys, la mitja està al voltant d'un 25% del sòl que és privat, val? Un 75% privat i la resta és públic. Però en el cas de Gavarres, per dos raons que us explicaré, arriba al 98%. Potser és dels espais de Catalunya que té més sòl privat. Vale? La realitat, aquest és el massís, té aquesta forma, sempre per un amfiteatre, no?, enfocat a la tramuntana. I el que veieu és que hi ha moltes finques grans a tot el que és l'eix axial, vale?, que estan molt vinculades a tot el que ha sigut l'explotació surera. L'explotació surera, des dels romans que ho explotaven, però els últims 200 anys a Gavarres, al voltant dels Gavarres, es va produir tot un procés d'industrialització molt potent on es va desenvolupar tot un urbanisme vinculat a la indústria surera. Per què? Perquè hi havia una matèria prima que provenia d'aquí. I per això encara segueixen havent-hi aquestes finques més grans, que són les finques més productives del punt de vista del sud. No? Llavors, el bo és que tenim un 60% de la superfície amb molt pocs propietaris, la qual cosa implica que amb pocs interlocutors pots arribar a tenir incidència sobre un 60% de la superfície del massís, que això és important. No? Però per contra, a fruit dels processos urbanitzadors que van haver-hi als anys 70 i que es van acabar aturant quan el 92 es va acabar el Pla d'Espais d'Interès Natural, tenim tot unes zones, com pot ser la zona propera a Girona, que és tota aquesta zona d'aquí dalt, aquestes zones d'aquí, tota la zona de costa, que està hiperfragmentada la propietat. I per què? Pues perquè darrere van haver interessos de desenvolupar urbanitzacions, no?, i tota l'especulació urbanística. No? Aquí tenim un pollastre que el Quico, perquè incidir sobre aquestes zones vol dir que són centenars i centenars i centenars de propietaris que no tenen ni idea de quins límits tenen, els cadastres no estan correctes, o sigui que imagineu-vos la complexitat. No? Consorci Gavarres, nosaltres apareixem l'any 98, val? La voluntat era, la Generalitat havia creat una taca, no?, al territori, havia preservat 30.000 hectàrees i l'havia deixat allà. No? I va ser les primeres vegades que a Catalunya es creava un consorci vinculat a un espai natural i va ser la voluntat del món local que va dir, hòstia, tenim aquesta realitat aquí, cal fer gestió activa, diu, perquè si no, només el que tindrem és una regulació, una imposició que ens ve de Barcelona, però aquí no hi ha possibilitats de desenvolupar-nos. No? I es va crear el consorci amb l'objectiu que era gestionar, conservar i promocionar l'espai natural protegit de les Gavarres. No? Amb una triple visió, una visió holística, és a dir, intentar tenir una visió integral del massís, jo us parlava d'aquesta fragmentació administrativa que hi ha, que cadascú veu, no?, la seva caseta, la seva parcel·leta, però no veia més enllà, i per nosaltres això era important. Una visió transversal des del punt de vista d'incorporar diferents àmbits d'actuació, no només biodiversitat, patrimoni natural cultural, sinó també sector primari, turisme, desenvolupament local, i que fos inclusiva i participativa. És a dir, a Gavarres, ara veureu, doncs, tenim 26 institucions vinculades, però també hi ha tots els consells de cooperació, que és tota la societat civil que té algun tipus de vincle o mirada amb el massís. No? Els membres són 20 ajuntaments, 2 consells comarcals, Diputació, la Generalitat de Catalunya amb el Departament de Territori, i ara darrerament hem incorporat 2 associacions de propietaris forestals. No? Creiem que amb un concepte de governança compartida, la propietat privada havia de tenir també una mica de veu i el sector forestal, que és el que és el massís, pues també. No? I hem fet aquest pas i em sembla que és dels primers espais naturals de Catalunya que ha incorporat a la propietat privada a la governança del massís. Òrgans de govern, com el rotllo, hi ha òrgans de govern, òrgans consultius, aquest Consell de Cooperació amb més de 20 entitats, hi ha un equip de gestió, que estic jo com a gerent, hi ha una administrativa i tinc 2 tècnics i mig, de patrimoni natural i cultural i també de temes de gestió forestal. Vale? Finançament, sempre parlo, aquesta és la corba de la felicitat. No? L'any 2009 vam arribar a tenir el màxim de finançament, amb gairebé 700.000 euros, i ara estem al voltant d'uns 300 i escaig. Vale? La realitat és que nosaltres tenim el 60% de les nostres aportacions són aportacions ordinàries, de tots aquests membres que heu vist, però cada any aconseguim el 40% restant l'aconseguim a través d'ingressos extraordinaris, que cada any ens busquem la vida per aconseguir subvencions i per tant complementem, no?, amb aquest 40% el total del pressupost. Però la gràcia és que si mires aquestes altres aportacions que ens venen, aquests ingressos extraordinaris, del total que, del nostre pressupost, el 25% venen d'aportacions que no són del sector públic. Empreses privades, fundacions, diferents palles mentals que ens hem anat inventant per sobreviure, no? Però que ens han donat els seus fruits. No? Llavors, com a àmbit d'actuació del Consorci, parlem de protecció, restauració i millora del patrimoni natural, estem treballant per espècies protegides, espècies de fauna invasora, temes cinegètics, flora, hàbitats, tenim sureda aquí, i aquí bueno, aspectes que hem treballat molt és tot el tema del control de flora exòtica invasora. Vale? Venim cap aquí, vist que hi havia islands a tutiplén, no? Pues a Gavarres, amb 30.000 hectàrees, després de 10 anys de treball, hem arribat a erradicar l'island. I realment, no queden, pot quedar algun punt perquè no m'ha aconseguit l'acord de custòdia corresponent i no ens han deixat entrar, però gairebé l'hem erradicat. Vale? També heu de pensar que no és que siguem uns powers de l'hòstia, estem parlant de que són 30.000 hectàrees, però clar, que no hi ha hàbitat disponible per l'island, no? Però sí que les zones de més els cursos fluvials, zones més baixes, estava tot infestat i hem anat treballant amb una gent superprofessional i a dia d'avui està... Després està gairebé erradicada.
Com ho eliminava?
Sí,
no et sabia dir el producte que utilitzem, però treballem amb químic, i això ho tenim claríssim. Val? I, sí, i el que passa que sí que hem anat millorant les tècniques, i ara fem com ja una endoteràpia, que punxem en un moment concret, microdosis, no sé com, tinc dos biòlegs, són uns fieres de l'hòstia, i una associació que es diu Galantus, que són superpotents, que per mi són els millors que hi ha a Espanya en temes de control d'exòtiques, que els tenim allà mateix al massís. I, bueno, tallen, bueno, perforen, maten l'arbre, un cop mor, llavors es treu la fusta, i sí que es van fent un parell de manteniments els anys següents dels rebrots o de les llavors que quedaven reclutades en el medi que han emergit. No? Però, per exemple, fer una actuació en una conca fluvial, que és que no... I doncs en una conca fluvial molt complexa, que gairebé ni patejaries per dins, aquests dos personatges s'hi van fotre i van estar un mes treballant, van eliminar, doncs potser hi havia 5.000 peus, no? I petits i tal, i t'asseguro que no n'han deixat ni un. O sigui que les coses si es fan bé es pot arribar a treballar. Hi ha d'altres espècies que són més complicades, que ja ni les abordem perquè estan hiperdesmadrades. Però el cas de l'Ailan ho hem arribat a aconseguir. Llavors, també estem treballant amb temes de prevenció d'incendis, però la nostra màxima preocupació és que es produeixi un gran incendi forestal. Si no supera les 500 hectàrees, la capacitat d'extinció no ens preocupa. Això a vegades quan ho dic la penya flipa. Però és que és la veritat, és que el problema és que se t'encremin 10.000 hectàrees. Val? Llavors tenim un pla de prevenció d'incendis molt potent, es va redactar fa 10 anys, i que tenim parcel·lat el territori perquè no es produeixi un gran incendi forestal, amb aquesta lògica. No? Hi ha 2.000 hectàrees d'infraestructures de prevenció d'incendis amb una lògica superactual, no? Les típiques franges, no? Aquelles que tots tenim la visió, no? Allò de la muntanya tallada, sinó són infraestructures que ni les veus i que milloren estructuralment el bosc i te genera oportunitats d'extinció. No? Aquestes infraestructures no paren el foc, però sí que permeten als bombers a contraatacar-lo. No? Llavors tenim finca pública, Can Vilallonga, que la gestionem nosaltres, que és el 50% del sòl públic del massís d'aquesta finca, és una finca de l'Incasol, i que després explicaré que tenim un acord de custòdia important. Fem manteniments de punts d'interès públic, actuacions de, bueno, com us he dit, de prevenció d'incendis. I una cosa molt important que fem també com a consorci és aglutinar a tots els que estan treballant en temes de coordinació d'incendis i en tots els temes de prevenció d'incendis. I això és algo que ens han posat d'exemple a nivell europeu, que a mi em sembla una xorrada, no? Que ens posin d'exemple simplement perquè ens coordinem. Però és que és així de trist, ¿vale? O sigui que et dones compte, jo arribo allà fa 10 anys i hi havia 7 ADFs, una federació d'ADFs, la Diputació, la Generalitat, dos departaments, hi havia molts actors, els agents rurals, tothom picat amb tothom allò amb la testosterona pujada, veiem qui és més mascle, no, perquè aquest tipus de coses passen, i llavors vaig muntar una taula de coordinació en la qual ens assentem tots, amb la voluntat de sumar i de dir, escolta, jo bomber arribo fins aquí, necessitaria que algú fes tal, hòstia, doncs jo puc suplementar-te això, jo necessitaria que algú m'ajudés o tal, doncs bàsicament ens coordinem. I això ha donat molts bons fruits, no? Perquè aquí a Gavarra s'han estat invertint molts diners gràcies a que doncs, un tenia capacitat d'arribar a assolir, no? A aconseguir finançament per una línia, d'altres per una altra, i al final ens acabem allò tots posant d'acord. No? Aquí vaig tenir més problemes a ser amb agents rurals al principi, perquè aquests, bueno, sempre han tingut més afant de protagonisme, però la veritat és que amb el temps ja s'han baixat els fums i estem tots treballant al mateix nivell. No? I bueno, estic content, però no per posar-ho com a exemple a nivell internacional. No? Llavors, fent tasques també de protecció, restauració i formació del patrimoni cultural, vull dir que això, doncs, fem manteniments d'elements del patrimoni cultural, fem restauració d'aquests elements i fem interpretació d'aquests elements. Vale? En aquest cas, doncs, són uns pous de glaç que ni es veien, doncs aquí després s'ha mantingut, uns aqueductes que tenim a la finca Can Vilallonga, els vam restaurar tots, 1,5 km d'aqueductes, i vam fer tot un sender al voltant, bueno, fem aquest tipus de treballs. No? En temes arqueològics també col·laborem amb diverses universitats, amb temes d'excavacions, i el que fem també és que moltes vegades és, fem temes d'implicació ciutadana i fer tallers vinculats a tot el que és el manteniment d'aquest patrimoni cultural. No? Aquí vam fer tot un taller de rajols, que vam fer més de 2.000 rajols, recuperant una rajoleria antiga que hem declarat com a bé cultural d'interès nacional, i aquests rajols han acabat en el terra d'una església que també tenim nosaltres en custòdia i que, bueno, vam acabar fent el parterre amb això, no? I van col·laborar 300 persones i, bueno, és una manera també d'implicar la ciutadania. No? Ordenació d'ús públic, tenim algunes finquetes, Can Vilallonga, que és aquest mas tan guapo, una església, que és Sant Cebrià dels Alls, i diversos elements, fem temes de senyalètica, típic de qualsevol espai natural. Treballem també per l'educació ambiental i la recerca científica, tenim un projecte educatiu amb uns 2.000 nanos que passen per allà, per Gavarres, fem jornades constantment i tenim una biblioteca de llibres que publiquem i que provenen d'uns premis que organitzem cada any, que són els Premis Gavarres, que doten amb 5.000 euros una proposta d'estudi inèdita sobre les Gavarres. Llavors tu tens aquesta dotació pressupostària i tens 2 anys per elaborar aquest estudi. Val? I si al final, doncs, l'estudi és potent i tal, doncs acabem fent un llibre de la Biblioteca Lluís Esteve. Llavors, una de les potes que ens mancaven, no?, i que hem estat treballant més els últims anys, és treballar el desenvolupament local. No? En plena crisi, ens va fotre unes retallades salvatges, que gairebé ens eliminen del mapa, va haver-hi certa gent inclús dintre el consorci que van voler que tanqués el xiringuito, i per sort, doncs, bueno, vaig trobar també els meus aliats perquè no, això no passés, però es van passar molt canutes, i va haver un moment que vam anar a demanar als 20 municipis que augmentessin la quota un 50% en plena crisi. No? I curiosament tothom va donar el do de pit, tothom va acceptar-ho, i a canvi van dir, què podem fer per vosaltres? I tothom es deia, hòstia, heu de treballar en temes d'ecoturisme. I jo, cony, hòstia, tenia la meitat de gent, que havíem hagut de fer fora gent, tenim una merda de pressupost i havíem d'abordar alguna cosa que no havíem fet mai a la vida, que era treballar en temes de turisme. No? Llavors, bueno, i temes també de desenvolupament local. Llavors, què és el que hem fet? No? En primer lloc, hem treballat implantant un segell, que és la FSC, el Forest Stewardship Council, que és un segell que, bueno, suposo que el coneixereu, que toca la pota ambiental, social i econòmica, i garanteix que aquests boscos s'estan gestionant sota, no?, uns cànons, no?, estandarditzats. No? I això el client final, sobretot europeu, nòrdic o americà o d'altres llocs del món, comença a apreciar aquest tipus de segell. No? I en el món del suro s'ha volcat totalment cap a aquest segell. A Catalunya no hi ha cap finca certificada amb FSC, tot està certificat amb PEF, això és una pugna que hi ha entre aquests dos segells que avui no entrarem, i a Gavarres, bueno, patxulos nosaltres, ens van oferir UWF, no?, que féssim aquest projecte, i em va semblar molt potent perquè el món del suro estava anant cap allà. I dius, escolta, a mi m'ha igual els lobbies o el que sigui, però si el mercat està demandant això, això és una oportunitat per la gestió dels meus boscos, no? I vaig convèncer una sèrie de propietaris i van tirar endavant aquest segell, que també et permet vincular-ho a temes de turisme. Vale? Això ho tenim en marxa. També tenim el tema del Rainforest Alliance, no?, que és un certificat que va vinculat a la FSC. I després, en tema de turisme, hem fet 2 coses. Una, això és una aplicació molt guapa, que, bueno, és un tema que podria ser interessant d'implementar aquí a Mallorca. És una gent molt potent, 2 tios molt trempats, que em ven a veure justament quan em van dir que havia treballat en temes de turisme, i em diuen, hòstia, hem fet una aplicació molt guapa per fer una descoberta de la natura d'una forma com autoguiada, no? Com si fes una visita museogràfica a l'entorn natural. No? Quins avantatges té això? Pues que no has de ficar senyals, que si una ruta no et funciona la canvies, que si tens problemes de massa gent tal, pues, bueno, pots redirigir la gent cap a l'altre cantó. O sigui, és llibre i la impronta sobre el territori és zero. Vale? Tu això ho pots arribar a controlar. Vale? Clar, és complicat, també t'ho dic, eh? Però si més no, pots saber quanta gent s'ha descarregat aquella ruta, quanta gent l'ha fet, quanta l'ha valorat, bueno, doncs almenys és començar a saber què passa, perquè si no, no tens ni idea. No? Llavors aquesta gent era una empresa, diu, volem fer això i volíem anar a tocar les portes no, del Consorci i els diferents municipis. Diu, mira, jo no tinc ni un euro, però m'agrada el projecte. Diu, t'acompanyo a vendre el projecte als 20 municipis. I si surt, i el que surti, m'encarregues a mi una part que és el disseny d'aquest itinerari, perquè quin millor que nosaltres, que tenim el coneixement, per poder fer això. No? Això és allò que comentava abans. No? I doncs, bueno, vam arribar a un acord i ho hem col·locat a 14 municipis, a mi m'ha generat uns ingressos d'uns 15.000 euros en total, però cada any recurrentment entren 3-4.000 euros també del manteniment, és a dir, jo rebo un 33% de tot el model de negoci d'aquesta gent a escala de Gavarres. I tinc uns itineraris, ara tinc 60 itineraris implementats amb 600 quilòmetres no, inventariats, amb un producte d'altíssim nivell, supercuidat i tal, i amb algú que hem decidit nosaltres al 100%, però nosaltres hem fet les rutes i després ells ho han penjat. No? Però això és un projecte que estem fent. I l'altre projecte, que va en línia també una mica amb això, és que un dia em ve una fundació americana, que és la Cork Forest Conservation Alliance, és l'única fundació que hi ha al món que treballa per posar en valor les suredes del món, i resulta que als Estats Units no hi ha suros. Vale? Això em van anar i fes també, no? Que dius, aquí no hem sigut capaços de fer-ho i t'ho ha de fer un americà. No? Però bueno, amb això ens porten uns anys per endavant. No? I llavors aquesta gent em va dir, mira Oriol, fa 7 anys que existim, som 3, però estem dinamitzant moltes coses, són assessors de les Nacions Unides en temes de boscos mediterranis, vale? Vull dir, han arribat a fer coses potents, i em diuen, i ara hem preparat un paquet turístic per anar a descobrir les zones suredes del món. No? És, el tio, que és el fundador, aquest personatge, em diu, jo vull que visqui el mateix viatge iniciàtic que vaig tenir jo quan vaig conèixer les suredes del món i vaig decidir que havia de conservar aquests boscos amb aquesta diversitat que tenen. No? Llavors jo vaig dir, escolta, a mi m'interessa, jo sóc el teu tour operador local, no sabia ni què volia dir això, però vaig a treballar en turisme, tinc una oportunitat davant potent, doncs anem a jugar-hi. No? I vam parir un projecte que ha permès durant 2 anys que hagin vingut unes 50 americans pagant $5.000 cadascú. A mi m'han pagat una part, no? La part corresponent d'haver muntat el viatge i de fer una sèrie de guiatges. Això ha sortit al New York Times, vale? 16 milions de lectors un diumenge, quan surti el New York Times, bueno, és allò que és una cosa surrealista, però gràcies a aquest projecte hem sortit. I en paral·lel, aquests ingressos que han quedat al territori, que m'han generat a mi i amb un projecte potent, he fet tot un tema de mecenatge on he lligat convenis amb un total de 17 institucions i empreses que s'han volgut sumar al projecte. Són idees que quan tu tens un projecte potent i disruptiu, la gent se t'hi suma. Vale? Jo crec que és important que les entitats comenceu a pensar en aquests termes, no? Que quan tens, realment vols aconseguir finançament, hòstia, el projecte de sempre ja no funciona, t'hi has d'anar més enllà. T'has d'estrujar una mica el cap per ser capaç de produir alguna cosa que a més a nivell de comunicació tingui ganxo i que vagi més enllà de conservar un tal, no? Pensa més en global, no? Perquè llavors és el que et permet aconseguir més fons. No? Fins allà d'això. Què és el que fem? O sigui, això és el que hem fet fins ara, vale? Sí que hem après a anar treballant amb xarxa, jo si no he treballat amb xarxa haguéssim desaparegut del mapa seguríssim. Quan dic treballar amb xarxa vol dir que estàs receptiu, que si algú et ve amb ganes de fer alguna cosa potent a casa teva, doncs moltes vegades passa a l'administració pública, no tenim diners, no, aquesta és la resposta dels últims anys. No? Nosaltres sempre que em ve algú potent, dic, hòstia, m'encanta el teu projecte, no tinc un duro, però anem-lo a buscar conjuntament, anem a veure de quina manera podem col·laborar. Llavors, trobar aquest tipus de sinergies ens ha salvat i ens ha permès fer moltes coses. Vale? Llavors ara anem un pas més enllà. A mi em preocupava que a Gavarres, he vist que el 50% del sòl, no? De la superfície de Gavarres, no estarà sotmès a gestió en els propers 50 anys. Vale? Vam fer un petit treball de gis, pim, 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 i vam veure, cony, hòstia, la meitat del massís no gestionarà. Això és un problema, perquè no estem en una selva tropical intocada, és un bosc que fa 4.000 anys que estan alterats i que estan gestionats. Davant d'aquesta tessitura i tenint en compte que els efectes del canvi climàtic els comencem a notar a saco, o sigui, estem acollonits de com pot arribar a transformar el paisatge a escala de Gavarres, però a tot arreu. O sigui, Bernedes, que l'any 2006 amb una sequera superbèstia, la mida de les Bernedes van perdre, pinedes mediterrànies amb una afectació de tomicos i d'altres plagues per decaïment forestal brutal, i ara amb el suro comencem a veure amb la sequera que portem acumulada suros que s'estan secant. Ojo, vale? Llavors davant d'aquest panorama dic, hòstia, si no fotem res, això se'ns en va al garete. No? Llavors, juntament amb l'oficina de canvi climàtic, que tenien un live que es diu MEDAC, d'adaptació a la Mediterrània, ens van finançar, vale? Tot un procés per repensar el model de gestió que volíem d'aquest espai a un horitzó a mig termini. Vam marcar el 2025. Amb això ens va acompanyar una consultora experta en aquests processos i el que vàrem fer va ser el següent. Primer de tot, generar aquest repte, no? Quin ha de ser el model de gestió integral de les Gavarres per a l'horitzó 2025 amb l'objectiu de conformar un territori adaptat als canvis globals. Aquest era el repte que ens vam llançar. I què és el que vàrem fer? Vam juntar gent del sector públic, de totes les administracions que tenen un vincle amb Gavarres. Gent de la universitat, va venir gent de tres universitats diferents. Gent de l'empresa, va venir el president de la patronal de la indústria surera catalana, o la presidenta d'Hotels Costa Brava, o el president de la Déu Empordà. Gent, bueno, del sector empresarial de la zona. Gent del tercer sector, a Gavarres doncs, hi ha moltes cooperatives, associacions, etcètera, etcètera, que tenen algun vincle amb el territori, i sector social, ambiental, però també social. Val? I gent de la societat civil, no? Els típics personatges que pol·luen tots els espais naturals els tenen, que són gent, bueno, sempre s'han, no? I els tens directament vinculats amb aquest espai. I amb tota aquesta gent vam estar treballant durant 6 mesos, primer veient una mica quins eren els paràmetres que tothom els preocupava i després en tot un procés que el que es tractava era primer reclutar el grup de 40 persones que van participar, alinear-los primer amb l'objectiu que va ser aquest, o sigui, vam ser capaços entre tots plegats de definir que volíem un espai viu, un territori viu, conservat, sostenible, generador d'activitat, proper, integrador, participat, divulgatiu, resilient als canvis, però amb una triple visió, que és un lloc on s'hi pugui viure, vale? Un lloc on s'hi pugui treballar, i un lloc on es pugui gaudir. Això per gent que ve del món de la conservació, com puc ser jo vaig estar amb dos ulls que vam arribar a aquesta conclusió. M'ho hauria sentit al principi, potser no hauria parlat en aquests termes, hauria parlat, no?, d'una altra manera, no? Però vam acabar entenent tot el grup com a sistema que si fèiem un espai on s'hi pogués viure, es gestionaria activament el territori, que si generava les economies paral·leles a aquest espai, aquestes economies també podien revertir en la pròpia conservació del territori, vale? I que si fes un bon model d'ecoturisme podria generar tota una riquesa, però òbviament que fos un model d'ecoturisme sostenible. Vale? Llavors, un cop tothom va estar alineat, el que varen fer és co-crear conjuntament les accions de futur per poder assolir aquests objectius. No? Llavors van sortir una cinquantena d'accions, allò que les vam estructurar en 10 blocs diferents, que ara ni entraré. Vale? La gràcia d'això és que ara tinc a 40 persones amb una mirada múltiple sobre els Gavarres. El gran problema que tenim, la gent que ens dediquem a la conservació de la natura, crec jo, el té bé les capelletes, no? Ah, mira, aquest és el que porta tal espai, sembla que sigui el virrei de l'espai, tal, l'altre que no sé què. Tots són com, no?, petits realmes, no?, que cadascú té la seva realitat. Doncs aquí he fet hem trencat amb tot això, o sigui, allunyant-nos d'aquesta visió tecnòcrata que només tu pots saber, no?, com es pot conservar un espai, i integrar absolutament tothom que té una mirada sobre aquest espai perquè hi digui la seva. Llavors la gràcia és que jo ara tinc a 40 persones treballant per aquest objectiu comú, i que d'alguna manera o altra, cada acció que jo desenvolupi, aquestes 40 persones me la subscriuen. Però és que no només això, és que jo puc agafar-me, ara per exemple amb el president de la patronal del suro, estem intentant pensar com reactivar les suredes de Gavarres, juntament amb l'associació de gestors forestals de les Gavarres, i nosaltres, això era impensable abans d'aquest procés, no m'havia sentat mai a la mateixa taula amb aquest home, no? O que estiguem pensant en models de com, bueno, no m'enrotllaré, no? Però hem començat a engegar diversos projectes on, depenent de cada projecte, juntes a un o altre actor. Vale? Però això ens està donant una força brutal. No? Ara anem un pas més enllà, que creem una plataforma, serà el concepte de Lab, de Social Lab, és una història de metodologia que ve d'Estats Units, on volem donar continuïtat a aquesta realitat. Que aquests 40 que hem creat, doncs, hi hagi un secretariat, hi hagi una plataforma, no?, de treball compartit, i puguem, generant grups de treball, doncs, anar fent pilots, petits projectes que, si funcionen, se repliquen i tires endavant. Si no funcionen, es llencen, documentes perquè no ha funcionat, però ja tens l'experiència feta. I volem allunyar-nos del típic model, les grans planificacions, estratègies, hòstia, vaig col·laborar amb l'estratègia, no?, forestal de Catalunya, és de l'any 2000, i encara no s'ha aprovat, i que el dia que s'aprovi, dic, és que no té res a veure amb l'any 2000, que ni ens plantejàvem coses que estan passant a dia d'avui, no? I és el típic que passa moltes vegades amb el sector públic, no? Aquestes macroplanejaments i tal, que a llarg termini, que a vegades doncs, deixen de tenir sentit quan d'això, no? Llavors, què hem fet? Hem passat de treballar amb xarxa a generar una governança compartida. Nosaltres, quan vam fer aquest procés, vam dir, senyors, senyores, els 40 que esteu aquí presents, de diferents sectors, iniciem un procés que del que aquí surti serà el full de ruta. Això nosaltres ho vam dir obertament, vale? I a partir d'aquí, ara, a l'hora d'executar-ho, doncs, ho farem de forma compartida, i això et dona una potència a l'hora de fer accions que és l'hòstia. Jo crec que vas un pas més enllà del treball en xarxa. Farem accions sistèmiques, volem anar a l'arrel dels problemes i les inversions que siguin inversions d'impacte. Jo tinc 2.000 euros, els vull invertir perfectament perquè això em genera oportunitats de futur. Tot el que farem en aquest marc no serà per arranjar una font, que això ho hem de fer, però ja ho hem de fer amb diners que vinguin de la Generalitat o el que sigui, sinó fer petites inversions que puguin generar activitat futura en prou d'aquest objectiu que hem marcat. No? Grups operatius, tal, i finançament vindrà tot, de tot arreu. O sigui, el que sí que tenim clar és que aquest projecte és molt potent des del punt de vista de comunicació i llegaré, demà passat vull aixecar 40.000 euros dels 20 municipis, jo els vull presentar això. Diu, si voleu transformar el massís, aquí teniu el full de ruta. I ho han subscrit entre tots, ara, a fotre pasta. Ara vaig anar bastant a saco en aquest sentit perquè diuen, esteu o no esteu, i també apretar una mica la gent, perquè al final dius, ostres, si vols transformar-ho, doncs també has de ficar al teu cantó, no? Però també des del punt de vista privat vaig fer participar una fundació privada amb moltíssima pasta, està finançant a la FAO i els tinc allà a Gavarres, i els vull aixecar 50.000 més per aquest projecte i projectes que puguin venir més endavant, no? I també pensar com pots implicar la societat civil en tot això. Si un capaç de fotre algo que generes com un espai, un procés de canvi potent, hòstia, pot ser que hi hagi gent de peu que també vulgui participar i d'alguna manera has de donar també vies, no? Pensant també en temes de mecenatge, bueno, no m'enrotllaré perquè m'emociono molt amb això, però aquí estem. Llavors, us expliqué tres iniciatives perquè veieu de què va el rotllo. Una iniciativa que desenvolupem, Gavarres 365. És un grup de periodistes que guanyen un premi, vale, de periodisme a escala de Girona aquest any. Amb una plataforma es deia Gavarres 365 per informar què passa a les Gavarres els 365 dies de l'any. És la bomba, una gent que més el conec perquè el que hi ha darrere és el nostre cap de premsa. Vale? I jo sempre vull tenir una web amb tot el que passa a Gavarres, totes les activitats, som incapaços, perquè bueno, però saps del que saps, saps? I no arribes a tot arreu. O t'agradaria estar comunicant molt més i ja som allò, bueno, ja fem coses, però bueno, arribes on arribes, etcètera, etcètera. No? Tinc una plataforma perfecta. Doncs hem arribat a un acord amb aquesta gent que jo els ajudaré a vendre el producte en els 20 municipis, els faré de comercial directament i a més a totes les empreses potents que pugui haver a l'entorn de Gavarres. A canvi, ells, nosaltres serem el seu partner estratègic amb la seva plataforma de comunicació i de tot el que ells facturaran a l'entorn de Gavarres destinarà un 10% a projectes de comunicació pel laboratori aquest que creem. Doncs mira, tindré una estratègia a cost zero de comunicació potentíssima, ha guanyat un premi, a disposició del lab. Ells contents perquè ells també explicaran que estan col·laborant amb tota una iniciativa de transformar el massís i jo content perquè tindré una plataforma gratuïta de comunicació brutal. No? Això és un exemple. Quan tu juntes realitats apareixen oportunitats d'aquestes, vale? Que se t'escapen a... Això és lateral thinking total, que diuen allò pensament lateral, no? Perquè bueno, això ni t'ho hauries plantejat, però bueno, sorgeixen aquestes idees. No? Generem una candidatura a paisatge cultural surer de la UNESCO. Vale? Això ho volem plantejar. Potser no ens sortim en 10 anys, perquè ara hi ha una saturació de, no, de processos d'aquests, però jo he vist claríssim que Gavarres té algú únic a nivell mundial, que és que es va produir tot un procés de transformació urbana al voltant de les Gavarres i al voltant de la indústria surera. Vale? I això és un tret que ens fa únics a nivell mundial. Anem a treballar-ho. No sé si ens portarà cap a aquesta candidatura o cap a la derivada tercera, però si som capaços d'aglutinar molta gent amb tot aquest moviment, podem generar una xarxa molt potent al voltant de voler posar en valor aquest espai. Ja veurem quina marca serà finalment, però treballarem en aquesta línia. I un altre cas, per exemple, hem generat un nou projecte, vale, que és un tema de noves economies forestals, i hem abordat un primer producte. El cas del bruc, que és l'Erica scoparia, és una espècie bastant abundant a Gavarres, potser a Catalunya és el lloc que més abundant és, i una espècie que s'utilitza per fer les tanques de bruc, no sé si estaríeu presents. No? Llavors, què passa? Jo, en el procés que vam fer, no? Aquest del Gavarres 2025, unes entrevistes que vaig fer un propietari forestal i empresari forestal, quan li preguntava tu què et preocupa a les Gavarres, em va dir, a mi em preocupa la gent que està fora del radar. Dic, què m'està dient aquest tio, no? Fora del radar. Dic, però a mi em preocupa tota la gent que va pol·lulant pel massís, que d'alguna manera o altra estan fent una feina brutal, no? De gestió del massís, però que ningú els contempla, és com si fossin invisibles per la societat. No? I referia a tot un col·lectiu de subsaharians que van treballar, que es posen, van amb bicicletes, per mig de, unes bicicletes, per mig de les Gavarres, que tallen, llavors ve un mafiós amb un camió, va recollint el bruc, s'ho emporta, és un mercat que és totalment negre com el carbó, les indústries paguen amb negre, però una cosa bueno, al·lucinant, ¿vale? Què és el que farem? Hem juntat una cooperativa social, hem juntat l'Associació de Propietaris Forestals de Gavarres amb 5.000 hectàrees, i nosaltres com a consorci, per veure com podem estructurar una cadena de valor, vale, lligat a l'aprofitament del bruc, on puguis dignificar la feina d'aquests col·lectius i puguem aflorar tota una economia submergida per un cantó, i per l'altra banda que tot aquest aprofitament pugui estar arreglat i principalment es faci amb les franges de prevenció d'incendis, i ens estalviem una pastarada que hauríem cada any estar ficant 200.000 euros, doncs potser finalment no hi hem de ficar la missa a la meitat perquè aquesta gent està fent una feina, no? I a la vegada, si tu fas aflorar tot aquest mercat, doncs al final també veure de quina manera o altra ja tenim una indústria que ens vol jugar, no? I que vol la traçabilitat del producte. Per què? Perquè els mercats comencen a demandar-ho tot això, vale? Amb la qual tot va cap aquí. Doncs veure de quina manera o altra podem dignificar aquesta cadena de valor i que cadascú es guanyi la seva part del pastís, vale? Però això acabarà sent un projecte que acabarà beneficiant el que és la política de prevenció d'incendis, i no haurem d'estar a fons perdut a ficar aquests 250.000 euros que hauríem de ficar cada any. Són casos, n'hi ha molts d'aquests. Però veieu, quan us deia inversió d'impacte, jo en aquest cas el Bruc he ficat una consultora molt potent, he pagat 9.000 euros i estarà treballant durant 6 mesos amb tota aquesta gent, acompanyant-los en tot aquest procés. Hem vist el que surt. Per mi això és inversió d'impacte. Si aquests 10.000 euros hagués arranjat al voltant d'una font, fantàstic, però és que aquí 5 anys ho torno a tenir igual, amb la qual cosa aquí no estic generant opcions de futur. Vale? Va una mica per aquí el concepte aquest d'inversió d'impacte. Dit tot això, entrem a la tercera fase, no, de tercera part de la meva presentació, que és la custòdia del territori, les Gavarres. Us he parlat que és un espai que és, al 100% és un espai natural protegit, de 30.000 hectàrees gairebé, 98% de sòl privat, 93% de cobertura forestal, hi ha una clara gestió per l'interès públic, i aquí estem nosaltres com a entitat. Com gestionem el territori? Pues, òbviament, a través de la custòdia. Vale? No només en aquest 98% de sòl privat, sinó que en el públic, com que no és nostre, també fem a cosa custòdia. Vale? Vull dir que en el 100%, sempre que actuem, necessitem subscriure un acord de custòdia. Nosaltres, jo sempre ho dic, que nosaltres des de l'any 98 que estem fent custòdia, saps? Després va aparèixer la xarxa de custòdia i va donar nom a allò que fèiem, no? Però que de fet, bueno, sempre hem treballat amb aquesta línia, no? Una eina més de treball, però en aquest cas per nosaltres és super necessària. Nosaltres hem intentat aglutinar quin tipus de custòdia fem nosaltres. Fem ja 5-6 allò apartats. Una serien finques forestals, vale? En un sentit ampli de gestió forestal d'una finca. L'altra seria per temes d'infraestructures de prevenció d'incendis. Jo ho considero custòdia. I la xarxa custòdia m'ho ha acceptat. També, al final la custòdia t'acabes adaptant a la realitat, és acabar establint algun tipus d'acord amb algú perquè et permeti fer unes accions en pro de la conservació del massís, en aquest cas prevenció d'incendis. L'actuació que estàs fent allà no està millorant la biodiversitat d'aquell espai, perquè tu estàs creant una infraestructura de prevenció d'incendis, que sí que estàs millorant el bosc i tal, però el que estàs garantint és que no se't cremin totes les Gavarres, per tant per mi és una acció clara de conservació. Eliminació de flora exòtica, temes de conservació de fauna, flora i hàbitats d'interès. També amb la zona d'interès etnològic de les Gavarres, això no us he explicat, faig un pas enrere, d'aquells 600 elements inventariats de patrimoni etnològic, ara fa 5 anys vam aconseguir declarar les Gavarres com a zona d'interès etnològic. Llavors vam agafar i els 10 elements més potents del patrimoni etnològic del massís els vam declarar com a bé cultural d'interès nacional, que és la màxima figura de protecció del patrimoni cultural català, i tot ho vam englobar un expedient com a zona d'interès etnològic. Vale? Llavors també tenim alguns acords en aquest sentit, no? I per temes d'ús públic. Vale? Llavors faré un repàs un per un, si voleu aneu-me preguntant, allò quan tingueu dubtes i tal. Tema custòdia de finques forestals. Tenim una primera finca que és de l'Incasol, que amb això tenim relació amb la Gemma, que després farà la seva ponència. És una finca de 240 hectàrees, 230 de les quals són suredes i bosc mediterrani, i 15 són allò de pastures i de sembrats. Aquest és un cas, a mi m'agrada molt explicar-ho, no? L'any 2001 vam subscriure el primer acord de custòdia amb l'Incasol, perquè tenia la finca però no hi feien absolutament res. Vam assumir un guarda que tenien a la finca, o sigui, el cos del guarda, i va començar a fer gestió activa. Després de 10 anys havíem invertit gairebé 1 milió d'euros en molts projectes que vam estar fent allà, vam tenir un projecte europeu també, i a l'any 2011 havíem de renovar aquell conveni de custòdia. Nosaltres anàvem amb el lliri a la mà, amb tot el que hem fet, és que ni ens plantejàvem que ens poguessin tombar aquest acord, no? I els estem fent un favor, no? Però estàvem en plena crisi, l'Incasol tenia una situació d'ERO brutal que s'anava a la meitat de la gent al carrer, I ens assabentem un dia que un magnat rus havia ficat 2 milions d'euros sobre la taula per comprar aquesta finca, no? Hòstia, ens vam enterar i bueno, vam començar a fer de guerrilleros, vam armar un pitote xulo amb premsa, amb gent potent i tal, va arribar a oïdos del conseller que hi havia aquella època, era un tio bueno, bastant correcte, i va entendre que s'havia de renovar l'acord de custòdia. No? Allà l'Incasòl ens odia a tothom perquè diuen que per culpa d'això no van poder salvar la gent. No té res a veure, si tenien un problema estructural que sobrava gent a per tot, per el típic allò, institució superdimensionada, que això és arreglat, pagar 3 mesos de la gent, no? Només, però quan es tenen un odi de l'hòstia. Però el bo és que ara tenim 20 anys per endavant i tenim l'acord de custòdia per poder fer acció sense cap tipus de problema. Aquesta finca fem gestió forestal, gestió silvopastoral, hi ha un ramat que també que hi va i que hem anat... Bueno, hem arribat a cos de com ha de gestionar els camps, no? D'una forma concreta, abans tirava purins, ara ja no tira purins, ara tot va cap a l'ecològic, bueno, a poc hem anat canviant la mentalitat. Tenim aquí el projecte educatiu, amb 2.000 nanos que passen per aquí, tenim el patrimoni etnològic, un dels 10 elements que us deia, que són uns aqueductes molt potents, declarats com a bé cultural, amb tota una ruta... Bueno, tenim molts projectes, val? I ara estem de demanar un FEDER que esperem que ens donin 500.000 euros per començar ja a rehabilitar el mas per dins, perquè hi ha l'estructura però la part de dins no està feta. Vale? Aquest seria el primer cas de custòdia forestal. Hi ha una segona finca que és Can Puigafitó, és una finca de la Fundació Catalunya La Pedrera, que és l'antiga Fundació Territori i Paisatge, que són 172 hectàrees i aquí hem fet molta gestió forestal i silvopastoral. Vale, una mica de les dues línies. A part hi ha una ermita aquí romànica preciosa, nosaltres teníem una rectoria aquí que la portàvem nosaltres fins que la crisi vam retornar a la Generalitat, perquè si no realment va ser un dels cadàvers que va quedar pel mig, però ens vam treure un mort perquè són molt actius, però això implica diners, són pollastres. Llavors, o tens una estructura com Déu mare, o tens un pressupost com il fo, o si no sempre vas amb la sabata d'Espardenya, i al final bueno, era un niu de problemes. Però hi ha aquest tal, llavors hi havia tota una àrea de lleure i estem gestionant tots aquests temes. No? Després, dintre de finques forestals, nosaltres, com hauria d'haver començat per aquí, nosaltres com a entitat, o sigui, com a institució, jo dic que nosaltres principalment el que juguem és un rol d'entitat de custòdia, o sigui, tot el que estem fent és custòdia, vale? En la majoria dels casos. Però hi ha un parell d'aspectes, són aquests que us explicaré, que nosaltres estem donant suport a d'altres entitats que estan fent custòdia, o estem col·laborant o incentivant o catalitzant, digue-li com vulguis, no et sabria dir el terme, no? Que seria primer amb l'Associació de Propietaris Forestals de Gavarres, que vam impulsar aquest certificat FSC, i en aquests moments tenim 2.500 hectàrees de 10 propietaris que segueixen aquests cànons socials, econòmics i ambientals. I la part ambiental nosaltres estem fent seguiment, per tant, abans no teníem incidència sobre la gestió forestal perquè va tot pel servei de boscos i ara sobre aquestes 2.600 hectàrees però estem podent, no, dir la nostra i això està molt guai. I això pot anar més. Vale? I per l'altre cantó, això estaríem parlant de finques aquestes potents, aquestes finques grans que us deia abans, no, que representen allò el 60% del massís amb només un 5% de propietaris. Però després aquell pollastre atomitzat que us explicava, hi havia, no, zones allò movent de parcel·les i tal, ja ha sortit una iniciativa molt xula, que és l'Associació de Propietaris de Salrà, una zona que al municipi hi ha 1.000 hectàrees de 300 propietaris diferents. ¿Vale? I han sigut capaços aquesta gent d'aglutinar 702 hectàrees amb 82 propietaris. ¿Vale? Em sembla que tinc un mapa, és un mapa aquí. Aquest és el Cristo que hi ha, no? Superparcel·lat. La majoria d'aquests límits, el cadastre no apareixen, bueno, és una cosa de la repera, no? Llavors hem pogut fer un pla de gestió conjunt i nosaltres hem treballat, hem aconseguit diverses subvencions per anar fent coses de prevenció d'incendis. El fort és que aquí la Generalitat no ens ha ajudat res, vale? Quan tot el sector forestal rep ajuts, i a més ajuts en alguns casos són allò de traca i mocador. Pues aquí aquesta pobra gent que van fer tot això amb la voluntat de crear una associació, de fer una planificació forestal conjunta, la voluntat era després poder tenir finançament i a dia d'avui encara no l'han aconseguit, però tot i això els estem ajudant i estem tirant endavant coses. El segon paquet serien infraestructures de prevenció d'incendis. Nosaltres, d'incendis, enteneu una mica en temes de prevenció d'incendis, no? O sigui, quan us parlo d'infraestructura de prevenció d'incendis, què veieu? La franja. Mira, nosaltres el que fem en aquest cas, tenim un pla molt innovador que després s'ha replicat a d'altres llocs de Catalunya, i agafem, teniu sectoritzat tot el massís, val? Llavors, en aquest tipus de franja s'actua molt a les zones culminals. I què és el que es fa? Elimines part, no, de l'arbrat, o sigui, veieu la fotografia aquesta, ja, tu veus això s'acaba de gestionar, però això d'aquí dos dies veus un bosc, tia, per anar a passejar, a buscar bolets, allò immaculat, no estem parlant d'allò sol mineral, aquelles bestieses que feia l'icona al seu moment. No? Llavors, tu el que genera és que si un foc et ve molta intensitat i arriba a la part culminal, ja de per si quan arriba a la part culminal, el no tenir biomassa per intensitat, val? i el foc d'alguna manera o altra, és un moment que canvia una mica el comportament i baixa intensitat. La gràcia és que si tu has tret part de l'arbrat, redueixes més encara la intensitat del bosc, i si a més has tret part de l'estrat arbustiu, evites de que el foc pugui pujar a foc de copa i et pugui fer llançament. Vale? És a dir, amb aquestes infraestructures no apaguem focs, però generes als bombers oportunitats per poder atacar. Vale? Si van amb mitjans aeris, si per darrere, amb una franja d'ancoratge, foten un contrafoc ràpidament, bueno, són infraestructures que et pot permetre acotar un foc i que no se't desmadri. Vale? I amb això tenim 130 hectàrees en 38 acords. Això, la primera vegada que vam començar a fer-ho fa 10 anys, els propietaris ens rebien amb les urpes. Dic, que fotràs a casa meva, que et fotràs a tallar arbres, que no sé què. Bueno, però amb el temps, hosti, la gent està encantada, perquè en la majoria dels casos el tractament que els estem fent millora la producció de suro, els arbres que queden de futur són arbres que el dia demà quan es podien aprofitar seran arbres més potents, perquè has airejat, perquè has fet un tractament forestal també de millora, vull dir que la gent està contenta. Ara, has de ser capaç de mimar, vale? I mimar cada arbre i estar darrere portant direccions d'obra d'aquestes molt fines perquè a la que tallin un arbre que no sabia tallar no sé què, hòstia, ja l'has cagat. Vale? I aquest tipus de coses sí que les cuidem moltíssim. Llavors, temes d'eliminació de flora exòtica, hem treballat amb moltes espècies, tenim tota una planificació feta. Amb aïlants tenim acords amb 6 propietaris i l'ACA, vale? Per domini públic hidràulic, i hem actuat amb 64 hectàrees. Clar, potser 64 hectàrees no són moltes, però clar, si estem parlant d'aspectes lineals no, al costat del riu, tal, bueno, acaba de ser una superfície important. Però tot això hem fet, ja us ho dic, que gairebé l'espècie està erradicada de gavarres. Vale? Amb eucaliptus també estem treballant, perquè eucaliptus van plantar 500 hectàrees d'eucaliptus a les gavarres als anys 70, amb crèdits tous de la Diputació a l'època franquista, no? Amb la voluntat de bueno, generar tota la indústria paperera i tal. I ja teniu un pollastre de 500 hectàrees que te'ls mengen amb patates perquè el primer aprofitament va ser rentable però després ja va deixar de ser-ho. Vale? Llavors hem parit un projecte, a mi per provocar m'agrada dir, bueno, a Gavarres no tenim koales i tal, no? I de moment hem fet dos acords i hem eliminat 28 hectàrees, les hem extret i les hem transformat a bosc mediterrani. Aquí estem treballant amb glifosat, aquell glifosfat o com es diu, aquell tan famós, no? Glifosat. I ho va pagar una fundació, la fundació aquesta americana, la Cork Forest Conservation Alliance, amb el primer viatge d'americans, vam demanar un projecte a una altra fundació perquè vinculat a la història del turisme i tal poguessin començar a transformar els eucaliptus. Vam aconseguir 30.000 euros, no? Va ser una cosa que vam aconseguir. I quan a l'americà li vaig dir que treballàvem amb el glifosat aquest, el tio es fotia les mans al cap, no? Però la realitat del glifosat és que aquí estem actuant amb endoteràpia, és que talles l'arbre, fots la sucadeta tal, és el gran problema del glifosat. No és que s'utilitzi a les ciutats, que també és un problema, sinó que s'està utilitzant de forma generalitzada en agricultura i això ens estem menjant amb patates. Eh? Aquí estem parlant de que tu talles l'arbre i fas un tractament mínim, que al cap de res no és residual, cap problema, i el que és important és que qui fa el tractament doncs tingui totes les llicències, sàpiga com fer-ho i ja està. I és el producte més efectiu en aquest sentit. Vull dir que amb 300 euros per hectàrea tens matades totes les soques i això és garantia que després sí que has de tornar l'any següent, acabes fent una repassadeta, però la soca t'ha quedat morta. No? I també has de ser eficient amb aquest tipus de coses, perquè si no el cost és brutal. Però que els residus, zero. Vull dir que en aquest sentit cap problema des del punt de vista ambiental. I també hem treballat amb opúnties. A Gavarres hi ha molt poc, com que estem a la zona de costa, hi ha molt poc allò de territori disponible per aquesta espècie, però sí que en algunes zones hi havia problemàtiques i hem eliminat al voltant d'un riu doncs, tota una zona d'opúnties també. I en plomall de la Pampa també hem començat a actuar ara fa un parell d'anys. Això està més desmadrat, perquè clar, típic que algú té un plomall de la Pampa a casa seva, no? En plan jardineria, i clar, et comença a fotre i disseminar, i hòstia, per aturar-ho és cardat, no? Però bueno, hem començat a fer feina, allà on podíem aconseguir acords els signàvem, i on no, fèiem allò de guerrilla quan no ho tornia a l'Evo si anàvem matant plantes, no? I després tenim una altra tipologia d'acords, que són els acords de conservació de fauna, flora i hàbitats d'interès, Tenim un acord sobre una finca que és molt potent, que hi ha unes basses temporals mediterrànies, amb una sèrie de tàxons allò superinteressants, inclús s'ha trobat una orquídia que mai havia estat citada a Catalunya, hi ha tota la comunitat d'isoets, isoet en velatum, bueno, jo no hi entenc massa, però és un tipus d'espècies que tenen un valor, no? Són hàbitats d'interès comunitari prioritari, no? I van subscriure aquest acord amb un personatge increïble, un friqui de collons, que, bueno, és allò que, òbviament, no sabia el que tenia, però tenia un guillem de brutícia per tot arreu i tal, i, bueno, l'hem anat allò treballant, i a dia d'avui, doncs, tota aquesta zona està netejada. També l'hem fet alguna cosa de gestió forestal perquè l'home estigués content, a canvi que ens deixés actuar, bueno, hem anat trebant una relació i ens hem anat en sortint, no? I vaig voler incloure aquest acord, que no el teníem ficat com a acord de custòdia, però crec que és interessant, i és que nosaltres tenim aquesta espècie, l'espinós, que és un peix molt lligat a ambients així fluvials mediterranis, no? Que són capaços de, amb estiatges superbèsties, de sobreviure amb mínim d'oxigen una bassa plena de fang, saps? I, bueno, és una cosa al·lucinant com a bitxo, no? Construeixen nius, és el mascle que es queda defensant el niu, o sigui, passen coses divertides amb aquesta espècie. I és una espècie que està en perill d'extinció a Catalunya, val? I llavors ens preocupava el fet de que a vegades amb estiatges molt bèsties s'arriba a secar tot el riu, amb la qual cosa pot arribar a desaparèixer una població d'aquesta espècie, no? Llavors vam arribar a un acord amb una propietària, que era catedràtica de geografia, i ens va cedir la possibilitat d'actuar en un safareig brutal que tenia, que l'aigua venia d'una mina molt superpristina, i una de molta qualitat, i vam arribar a un acord, i nosaltres el que vam fer va ser sellar, no? Perquè tenia moltes pèrdues, sellar tot aquest safareig, o sigui, ja li hem recuperat un safareig que torna a tenir utilitat, li vam desbrossar tot al voltant i tenim aquest reservori. Només li vam fer un fresc a l'Aqua Fons Vitae, tal, que vam pactar amb ella, i aquest medalló que l'hem recuperat, i la dona està encantada amb les seves sardinetes aquí, i nosaltres també. L'únic pacte que era que ningú sapigués on estava aquesta zona, llavors ningú sap on està aquest safareig, vale? Fiquem aquesta diapo, però la gent no, perquè això està enmig d'una finca, no està de cares a l'ús públic, no? I també ens interessa, perquè clar, aquí fots, si ho sé, una ampolla de lleixiu i t'has carregat aquí a uns peixos, no? Llavors, des de també com a zona d'interès etnològic, tenim 4 acords signats amb 5,9 hectàrees, vale? I són acords que ens han permès, pues, restaurar, per exemple, aquest pont a la Font Picant de Madremanya, és un bé cultural d'interès nacional, o hi ha una zona de mines molt xula que també està declarat com a bé cultural d'interès nacional, que hi ha en totes les poblacions hivernants de ratpenats molt interessants, o quan estan de pas, pues, tenen unes colònies, que, bueno, unes zones així de descans molt, molt importants, o el cas, per exemple, dels pous de glaç d'en Salomó, que ens ha permès, pues, allò, fer tot un manteniment i arranjar una mica l'accés, i que ens permet, si algun dia hi ha un projecte potent, doncs aquí abordar la restauració d'aquests pous de glaç, no? I finalment l'últim apartat seria el de l'ús públic, no? Aquest acord ja no el poso, no el comptabilitzo, perquè ja està dintre d'un acord que teníem amb temes de prevenció d'incendis, però això és una finca de 15 hectàrees de la Generalitat que va comprar en el seu moment per ficar el radar aquest meteorològic del Puig d'Arques, i ara hem arribat a un acord que hem demanat un ajut d'uns 20.000 euros per poder establir tot un sender que et permet arribar al punt culminal del massís, és un lloc on hi ha un mirador molt xulo, i fer com una visita de qualitat, establir una zona d'aparcament perquè tothom aparcava per tot arreu, i, bueno, doncs hem subscrit aquest acord de custòdia amb la Generalitat, no? Llavors jo, com a resum de custòdia de territori a Gavarra, estem parlant de que amb custòdia en finques forestals tenim 416 hectàrees amb 2 acords, amb suport a la custòdia de finques forestals, són unes 3.100 hectàrees, que nosaltres tenim 2 acords, però hi ha 92 propietaris al darrere, que eren aquelles finques que us he comentat. Tens la prevenció d'incendi, 130 hectàrees i 38 acords, eliminació flora exòtica, gairebé 100 hectàrees amb 13 acords, conservació fauna flora, unes 68 amb 2 acords, i aquests elements de la zona d'interès etnològic, unes 6 hectàrees amb 4 acords. En total, gairebé hi ha 4.000 hectàrees, on tenim una certa tutela, alguns més directe i amb d'altres donant suport, però que és interessant, no? Perquè cada vegada va pujant més, no? El nombre d'hectàrees on tu pots dir una miqueta la teva i on portes valor des del punt de vista de la conservació, no? Llavors, com a punts finals, no? El Consorci sempre ens hem dedicat sempre hem aplicat la custòdia, entre altres coses, perquè el 98% del sòl és privat, i ja us he explicat, no? Ens queda molt per fer, però tenim un 13% del territori, no?, on tenim la mirada ficada, vull dir que el repte encara queda molt de camí, però vull dir que estem en ello. Les administracions públiques d'àmbit local jo crec que poden jugar un paper clau en la custòdia, fent custòdia directa com pot ser nosaltres, però donant suport a custòdia, finançant entitats de custòdia, o sigui, jo crec que es pot ajudar en moltes maneres i crec que és important, no?, que el sector públic, no?, i l'àmbit local doncs, treballi amb aquesta línia. És que si ve gent del Consell Insular podem, ja els hi comentaria. I després per mi la clau de l'èxit de custòdia és establir un estret lligam amb la propietat. La gent a vegades quan els hi vens amb la idea inicial te miren i aquest, què em diu aquest personatge ara, que si tinc un, saps allò, la gent no t'entén, però amb el temps, si vas establint una relació i tot plegat, ostres, jo crec que s'acaben generant situacions potents, no? I jo, per exemple, ens ha passat un exemple, no? Aquest any hem fet tota una infraestructura de prevenció d'incendis que ja no la incloc aquí, que és una franja auxiliar d'una carretera. Són 5 metres a banda i banda i ja no he considerat que això s'havies de considerar com a custòdia, però hem signat 70 acords per fer això. Hi havia un iaio de 80 anys que vam anar 3 vegades a veure una merda parcel·leta que havien de tallar 5 arbres. Aquell home, tota la vida que havia vist aquella, ja es volia aprofitar. És normal, és que al final has d'entendre cadascú, no? Pues tinc uns tècnics que són un 10, són gent molt potent, i a més aquells, bueno, que ho viuen, no? Ens agrada i ens hi entreguem a la muerte, no? Pues va haver uns problemes per aquells 5 putos arbres, però el tècnic que portava la direcció d'obra, dic, pels seus nassos, que aquest home ha de cobrar, o sigui, va fer els possibles perquè aquell home, el que havien pactat amb ell, s'acomplís. I finalment se va complir, no? Aquest home estava encantat amb nosaltres, no només això, sinó que ara ens ha subscrit un acord de custòdia, que per cert no l'he ficat aquí, per poder eliminar totes les infraestructures d'una urbanització que es va intentar fer en una finca seva, als anys 70, que queden allà als carrers, allà al mig i tal, i hem demanat ara un ajut de 50.000 euros per treure tot això. No? Però aquest home ens ha signat amb els ulls clucs, perquè sap que darrere hi ha algú, cony, que es desviurà perquè allò es millori, no? I que a vegades és la conservació, no, de la biodiversitat, però pots anar molt més enllà també, no? I en aquest sentit jo crec que t'acabes guanyant el prestigi, no, com a entitat de custòdia, gràcies a aquest treball estret amb la propietat, que per mi és clau, perquè si no pots perdre aquest propietari i a la resta, perquè després aquestes coses corren com la pólvora. Vull dir que... I res més, aquesta era la meva ponència, no sé, espero que us hagi servit i no sé com ho teníeu pensat, si volíeu fer unes preguntes, Núria, o... Bueno, t'haig de dir que porto 2 mesos que em va fitxar la xarxa com a vocal, no? I porto fent bolos, he fet com 4 bolos, no havia fet mai tants bolos de custòdia, i clar, m'ho tinc bastant après, eh? Vull dir que...
Com aquests projectes d'aquesta envergadura per Catalunya?
Quants projectes? Sí. La xarxa de custòdia...
No,
petitets. Grans potser n'hi ha menys, val? Però hosti, hi ha iniciatives potents, ja vam veure la Fundació EMI. Jo conec poc, jo la xarxa l'estic coneixent ara, perquè tot i que hem fet custòdia sempre, la realitat, no? la cuineta de la xarxa no l'havia conegut fins ara. No? Però tens ben la Fundació EMI, que està fent coses interessants i fent productes que els permet el vendre'ls també reinvertir-ho en la pròpia conservació i que la producció d'aquests productes estan ajudant a l'hàbitat de les tortugues i el no sé què i tal. Foten coses interessants, bueno, després us parlarà ella, no, de la seva iniciativa també, no, des del sector públic, pues, també, no, deixa ser custòdia sobre 600, 700 hectàrees, 700 hectàrees, i hi ha moltes realitats. La xarxa custòdia té 150 o 160 entitats, vale? Moltes fan petites coses, però d'altres que estan fent coses potents, o sigui, hi ha el doble nivell, no? Que faci aquest tipus de coses necessites també tenir una certa estructura com per fer-ho, saps? Però clar, o sigui, amb voluntariat això no ho pots fer. Però bueno, és que al final el que es tracta és la suma de coses, perquè a vegades moltes petites coses conformen, no, un projecte més ampli, que és el projecte propi de la xarxa, no? Jo hi crec, i tot això s'ha fet sense que la propietat tingui cap incentiu des del punt de vista allò desgravar taxes, coses, tal, impostos, no? Que és el que s'està batallant molt, no? I que s'està intentant anar cap a aquesta línia. Però tot això s'ha fet gràcies a que hi ha unes entitats que hi creuen, que s'apassionen al tema i que acaben convencent a, no? a la propietat. No?
A mi m'ha
m'ha creat la sensació de comentar sobre la capacitat de càrrega, perquè aquí a Tramuntana tenim, o sigui, aquí ara, bueno, ara a Mallorca tenim un problema de massificació brutal i clar, mos preocupa que la gent tingui accés a més camins, no?
No.
El que has dit tu també, amb el tema aquest de SAP, se resol molt perquè tu tens un cert control de qui passa pels camins, de quanta gent, en quin moment, perquè aquí hi ha punts que a vegades se, o sigui, més de 1.000 persones tranquil·lament, o sigui,
hi ha malades.
I després un altre tema que te volia demanar és passar, com ho fas pel manteniment i la gestió dels camins.
Com ho fem? Ja, tot el que són els vials, no?, per transitar amb cotxes i demés, aquí hi ha línies de subvencions, que nosaltres no hi tenim accés, però hi tenen accés als municipis i les ADFs. Llavors, una cosa que sí que volem jugar, i amb la iniciativa aquesta de acabar el 2025, amb la voluntat aquesta de, vinga, de treballar amb xarxa i tal, jo vull que a partir del 2018 el 100% de les subvencions que podríem accedir com a territori Gavarres, que pot demanar a la Diputació, als Consells Comarcals, als municipis, tothom, ens coordinem i anem a aconseguir el 100%, perquè hem fotut un anàlisi i hem vist que amb temes de prevenció d'incendis o vials i coses d'aquestes, s'està un 20-30% del que es podria demanar. I és els llocs a Catalunya que més es demana, les coses com són. Però davant de poder demanar el 100%, perquè estem perdent, no?, tenim un cost d'oportunitat brutal, i això ho treballarem. Doncs hi ha aquestes línies. Tot el que són senders i demés, jo el meu somni és poder tenir una brigada, no l'he tingut mai. Jo sempre he tingut pla d'ocupació, va, sis mesos, agafem un grup de gent, tal, del parats, pum, sempre vas igual. O amb Caja Madrid li havia tret diverses brigades quan existia, o amb la Caixa, ara aquest any, doncs 20.000 euricos, i hem tingut allò, un col·lectiu amb risc d'exclusió social, doncs treballant 3-4 mesos, endreçant, no?, senders, tal. Però per mi és el meu somni, clar, nosaltres tenim aquest tipus de mancances que un parc natural normalment té més estructura, o no, saps?, però comparativament amb els consorcis, tenen més pressupost. No vol dir que facin més coses després, perquè jo crec que són molt més proactius, no?, des d'aquestes institucions petites, que t'has de buscar els garrofes per fer coses. Però clar, tens un mínim que dius, hòstia, tens una brigada, ostres, per nosaltres seria de somni, és clar, tindríem tot l'any treballant i tindríem les Gavarres, semblaria allò, no? Però clar, necessites tenir això, no?
Aquí se té un conflicte entre els propietaris privats, administració pública,
clar,
qui se fa càrrec dels camins, després no deixem passar més camins...
Clar, no, clar. Això també ens passa allà. Sí que hi ha una xarxa de camins públics establerta, no, la meitat no està aprovada, però ja es considera que no, està com l'ús públic està com consolidat, i aquí és on s'actua. Sempre que has de fer, per exemple, aquesta última diapo de cosa custòdia amb ús públic que us he presentat del radar del Puig d'Arques, volíem actuar amb 3 finques, Generalitat i 2 finques més. I volíem fer una ruta a la finca Generalitat, després fer la més gran per les altres 2 finques, perquè passava per 3 cims, i ja hi ha ruta feta. La propietat no ha donat el vistiplau, però hi ha una ruta marcada, la gent hi passa tothom per allà. I llavors els vaig dir, escolta, aquest espai s'està degradant. Dic, jo et proposo de subscriure un acord amb aquests dos propietaris, perquè la gent hi passi, però que puguem endreçar-ho. Si tu generes un itinerari i el fas ben fet i l'Ajuntament el manté, hòstia, després no hi ha brutícia, la cosa està tutelada. Si ho deixem sense fer res, la merda s'ha tenia acumulant i al final s'acaba degradant i ja trobes allò, 10 plaques de gent que s'ha mort i ha ficat la seva placa, però fulanito tenia un amor a aquell cim, dic, collons, ja, però si tots hem de fer el mateix, jo també vull estar al cim de les Gavarres, no? I que tot es va degradant, no? Llavors, curiosament, un dels propietaris no em va signar i finalment només farem la ruta a la part de la Generalitat, no? Però que jo crec que en aquest cas, si tu pots actuar, algo que ja has d'aconseguir, hòstia, anem a endreçar d'alguna manera i que la gent entengui com s'ha de comportar, no? I si fas tu tela sol territori, no? Millor, no? I el que sí que és veritat és que, clar, amb un 98% del sol privat sempre tens aquest conflicte, i és normal també en determinades zones et passin allò els quads per allà, o sigui, tens molts problemes d'aquests motos, tal, no sé què. Nosaltres tenim molts pollastres amb tot el tema de la ruta, de les curses de muntanya, que han proliferat a saco. I que... No, ara estem amb el Gavarres aquest 2025, amb la Universitat de Vic estem fent un projecte d'ordenació, un primer protocol, per mirar d'establir un protocol. Primer, que tu si vols fer una ruta, ahir vols fer una cursa d'aquestes, tinguis el vistiplau de la propietat. Està molt de greu, però l'has de tenir. O sigui, vam trobar un cas, no?, un tècnic del consorci que té una finqueta, que té abelles i fa mel i tal, i hòstia, a la nit del dia li desbrossen un sender pel costat de casa seva, no? Amb la seva finca, amb les abelles, diu, hòstia, em sembla que fot això aquí, per fer una cursa, no? I el problema és que després de la cursa, al cap de la setmana, hi ha grups de motos que venien de l'altra punta de Catalunya, que sé, pues, que havien anat seguint les curses, no, l'itinerari que havia fotut la cursa aquesta, i ja li estan passant motos per casa seva quan no hi havia hagut mai un Sander, i s'ha d'acabar consolidant alguna cosa, no? Aquí una cosa interessant que va passar amb el Gavarres 2025, amb aquesta mirada múltiple, és que quan una propietària es va queixar d'això, diu, a mi m'emprenya totes les bicicletes que passen per casa meva, em foto un cristo a l'hòstia, va sortir l'inspector de bombers de Catalunya, que és un agent molt potent, que són els GRAF, que aquests són agents que tenen reconeixement internacional, i va dir, pues mira, diu, sàpigues, diu, que nosaltres el 30% d'incendis els apaguem gràcies als senders que fan els beteteros, saps? De forma il·legal i tal, però ens permeten fer franges d'ancoratge i començar a fer un contrafoc, no? I llavors aquesta mirada múltiple, coño, aquella dona ja no se les mira igual, les bicicletes, no? Però el que es tracta és dir, escolta, com podíem ordenar certes rutes perquè per incendis funcioni, però que no tothom vagi fotent la seva ruta, no? Trobar el punt intermig, no? Però a vegades quan fas aquestes mirades múltiples és guai perquè apareixen aquestes, no? Aquestes realitats que estan guai.
Sí.
Perquè, no, jo te demanaria que em menges.
Que menges?
Per aconseguir... No, perquè com aconseguir tant d'acords i tants projectes i tantes coses quan aquí som incapaços, amb una extensió com a Cessar de Tramuntana, a posar-nos d'acord en municipis, en gestionar-ho, i després a mi particularment he intentat tocar totes les portes, però no sé per què com ens he treballat, però no he anat més enllà, però com tècnica, ara m'ho puc anar. Això també no sé quin cas té, no sé què he fet. Però, per veure si podia aconseguir que Raixa, ja que es passa porta de la serra, fos com una finca experimental, una finca exemplar de gestió, que podria ser una figura d'usuari de Victòria, però amb algo que fos exemplar en quant a dir els propietaris, la resta de propietaris d'altres finques de la serra dir. Però tal, això funciona, se pot tornar a ocupar la serra, se pot tornar a viure de les possessions, de les finques, i aquí començar amb una altra vegada a gestionar tota la serra individualment, com sigui, amb la cosa, o com sigui, i això ens ajudaria a que aquest patrimoni cultural, que tenim la declaració
de l'UNESCO,
gestionés com es conserva, perquè si s'abandona les possessions, s'abandona aquest patrimoni, que no està perdent.
I podríem afegir 700 hectàrees públiques de la comuna de Bunyola, que és
una llavant. Clar, i joder, quantes llibertes, quantes coses, quant de diners, quant de cors, quant de...
Jo dir-vos que jo abans ho comentava, conec més Menorca que Mallorca, però vaig estar aquí fa 2-3 anys amb la família i em vaig flipar amb la Serra de Tramuntana. O sigui, em vaig quedar enamorat de la illa i d'aquest paratge, que és espectacular. Jo només dir-vos que teniu unes peces en aquest territori que si fóssiu capaços de gestionar-les, o sigui, aglutinar-les, començar a generar tota aquesta xarxa que nosaltres hem fet, jo crec que us ho mengeu al món, no sé, nosaltres...
Sí.
Jo el que veig aquí és que també hi ha de bo un lideratge, que ara mateix no hi ha.
És que jo, una vegada per part del consorci, tu ets consorci.
Soc consorci de va néixer amb la voluntat de gestionar l'espai natural. Va ser els primers consorcis de Catalunya que es va crear amb aquesta voluntat.
Si llavors, és a dir, aquest consorci, tu no ho menges. No ho menges, sinó...
El món local va ser que va crear el consorci. Els 20 municipis van dir, heu creat aquesta taca i aquí hem de fer gestió activa. O sigui, va sortir de baix, això és interessant per moltes vegades, jo he estat a l'administració de la Generalitat i ja estic en aquesta realitat. Per mi és la nit del dia, o sigui, estava a la Generalitat, vaig fer moltes coses, moltes locures, també va amb la meva manera de ser, treballar al Pirineu i vam fer coses molt guapes, coses amb voltor negre també, però bueno, avui no ve el cas. Però jo fer coses de Generalitat em costava horrors. Per què? Perquè són administracions molt grans. Ostres, per tirar-te un petarronet resulta que tens 10 persones a dalt que t'han de donar...
És el món municipal.
Llavors, jo la figura de consorci, jo aquí... Jo l'estic liant parda, eh? O sigui, estic anant molt més enllà perquè jo sóc com sóc. Però l'estructura, el bo d'això és que jo tinc 26 administracions i li dius això a algú i dius, hòstia, organitzat, cap problema, és que fem i desfem. O sigui, som un equip de 3 persones, un president potent amb un lideratge polític, rendint comptes constantment amb l'executiu, amb el plenari, però tu tens marge per actuar. O sigui, a mi m'ha vingut aquestes fundacions americanes o l'APP i tal, i els he dit... Vull col·laborar tal, mirar així, doncs ben endavant, i ho hem fet. Això fer-ho a la Generalitat no me n'és en sortit mai. Jo vaig estar allò 10 anys portant una reserva de fauna brutal. Va venir una fundació americana que estaven fascinats, que ens van treure unes revistes a nivell mundial, perquè treballàvem amb el Trencalós, el Voltor Negre, amb Cèrvol, amb de tot i més, amb Caifer, no sé què tal. I em diu, us volem donar 5.000 dòlars cada any perquè feu coses a la reserva. I penso, hòstia, tu... Perquè normalment venia del món de la caça, normalment els caçadors que volien amb permisos, no donar-te calés, no? Dic, coño, pa'lante. Vaig estar 4 anys intentant veure com la Generalitat podia recepcionar aquests diners. I no va haver-hi manera, no va haver-hi manera. I al final vaig dir, escolteu, feu això, netegeu això, jo us dirigeixo l'acció, m'agafeu aquesta empresa que la coneixem i expliqueu a tot el món el que esteu fent i aprendre ben amb el que diu la Generalitat, perquè és que no ens en sortirem. No? Llavors, jo no sé, no, jo no tinc la vareta màgica, però el que és... Aquí teniu... El paratge, la mancomunitat...
Hi ha una mancomunitat que està agafant força en l'altre quadrat. Hi ha un port que no... que s'hauria de refer. Hi ha plans especials, plans de gestió que no s'apliquen. Què passa també quan es fa un procés participatiu? Ara s'ha fet el procés participatiu del pla de gestió de los patrimonis. Però la gent ha quedat molt decebuda perquè s'ha dit, bueno, vos tindrem en compte l'opinió, però no és com vosaltres, que deus fer un plan de tot i aplicar-ho.
Mira, és un mostre en 100 caps.
Sí, bueno, però...
El que t'ha fet és posar un cap.
Sí, però, veï, jo ho hauria fàcil. És a dir, no, per exemple, un procés participatiu... Aquí el gran problema dels processos participatius, moltes vegades, és que et ve de dalt a baix. Sí. Vale? Tu has fet un pla de gestió, anem a votar, anem a que tothom participa, no? He estat a la web, he tingut 3 mesos, hem fet 20 mailings... Això no, sí, puc participar, però per mi no em sento partícip d'aquesta història. No? I en canvi, el projecte aquest que he fotut és al revés. Tu, des de baix, fas funcionar a tots els actors claus del territori perquè decideixin quin és el futur. I el bo és que el que subscriu d'aquí, hòstia, això va a missa. I al final acabes veient quin és el rol de cadascú. I tothom té un rol important a jugar. I si al final tot això ho distribueixes bé, a tirar milla.
És que la imposició no funciona.
Com? Sí, no, clar.
La imposició, si tu tens el 98% de l'extensió de propietat privada i tu vas creant imposicions, ja és tard, el propietari privat te diu, escolta, tia,
saps què passa?
Jo que he gestionat això tota la seva vida i estava millor que ara.
Jo crec que...
El fonamental és començar a baix, o sigui, que hi ha un caliu a baix i de baix cap a dalt.
I que no hem d'oblidar que després hi ha temes de regulació que són lògiques i que és d'implantar, però si tu has treballat prèviament això, tothom entendrà que imposis, m'entens? I el que no ho entengui, escolta, sap greu, saps?
Sí. S'ha de vigilar alguns acords.
Si tu com a administració al final només te veuen com un agent regulador, doncs òbviament clar, no generes cap tipus de simpatia. Però nosaltres, per exemple, en aquest cas, també tenim l'avantatge, i amb això juguem a tenir alguna cosa a favor, és que nosaltres no fem informes sobre activitats. O sigui, nosaltres som proactius, el que fem és fem acció. El marrón se'ls mengen doncs, els serveis de medi ambient o els municipis, vale? Amb la qual cosa aquest paper de dolent no ens toca jugar-lo, això també genera més facilitat, la vida, tampoc són tot flors i violes tan collonuts, no? Però bueno, jo crec que, o sigui, el que sí que us puc dir és que teniu un territori, que teniu una marca, que ja m'agradaria a mi tenir-la, que és el tema del patrimoni de la humanitat, ben portada. No sé com es porta, no tinc ni idea, però jo la busco. Per què? Perquè sé, jo soc tinc el nivell més baix de protecció, que és un espai d'interès natural, xarxa Natura 2000. Però si aconsegueixo aquesta marca, jo puc presentar-me al món. Soc patrimoni de la humanitat, senyors. No em cal ni parc natural que sigui. Per mi ja tinc la marca que volia tenir i a partir d'aquí podem fer plans de gestió, coses potents per conservar el territori, es mantingui i que aquesta realitat no es malmeti, no? Al revés, que serveixi com un revulsiu per aconseguir més diners i fer més coses. No? Però tenim això, tenir aquesta realitat. O sigui, en Mancomunitat, hi ha el paratge, hi ha el consorci, hi ha Tramuntana 21... Hòstia, hi ha coses. Jo abans de venir aquí em vaig assabentar una miqueta i vaig estar amb la Catalina també. Bueno, m'he anat també una mica documentant. Teniu coses potents. Organitzeu-vos, tio. I al final és dir... Bueno, jo sabia com fer-ho, perquè ho hem fet i al final veig que és tan senzill com coordinar-se, tio. És que... I què passa? Que les administracions públiques passa això, cadascú, bueno, té la seva realitat, personalismes, no sé, comences a liar la troca, tu, i un per l'altre, i aquests que sempre... Saps? Bueno, és que és horrible, has de trencar amb tot això, no? I has de ser capaç de que tothom tingui la voluntat de dir, escolta, què volem que sigui a Serra Tramuntana amb un horitzó 10, 15, 20 anys, no? Com ens agradaria convertir? I fer un pacte de territori. I això també et permet que si després hi ha canvis de governs, històries i tal, si el projecte té una embranzida i el territori tot amb una mirada múltiple, on també estic l'empresa, la propietat, absolutament tothom, te subscriu a aquest model, després no hi ha polític que et vingui i et foti d'un plomazo, no? que te tanqui, no? Tot el servei de parts o el que sigui, perquè entenen que hi ha una realitat que el territori la demanda. No?
I crec que el secret aquí està en com fas aquest procés que tu dius de co-construcció.
Sí, de co-creació.
No és una participació, sinó que ho trobeixes de tot. Aquesta metodologia és una cosa.
Sí.
Un embrionari de començar a crear. De crear aquestes sinergies, aquestes unions, aquest diàleg, aquestes xerrades... Com aquest temps t'ha donat?
He estat 6 mesos, el que passa...
6 mesos?
Sí, bueno, i efectius, era un mes de feina. No, després a la dinar parlem, perquè avui vinc com a consorci, però ja s'estan movent coses potents en aquest sentit, temes d'aquests de sistèmics, bueno, s'estan fent coses molt guapes. Cal que hi hagi un lideratge darrere, és a dir, tu te poden acompanyar en aquest procés, però si no hi ha un lideratge, que no té per què ser una persona, potser dius, amb aquestes peces que hem dit, haurien d'estar en aquest lideratge i s'haurien d'entendre des del primer dia per llançar tot aquest procés, no? Però si tu ets capaç de fer tot això, anar fent seguiment mentre es fa tot això, si està participant, aquests líders, aquest lideratge, està participant en tot aquest procés, i un cop s'hagi acabat, començar a implementar-ho, és clau. Jo tot aquest pla d'acció que heu vist, he recollit moltes coses que s'han dit, coses que li donen la volta, coses que tenien el tintero que entraven perfectament, ho he anat fotent, ho he portat de nou, tothom ho ha comprat i vinga, pa'lante. O sigui, que has de fer molta cuineta. M'he passat tot l'estiu i la baixa paternal pels matins treballant, jo fent cosetes, per dir, hòstia, aquí hem de fer alguna cosa molt potent. Però jo sé que ho presento dilluns i els polítics fliparan. És que no hi haurà ningú que no vulgui sumar-se a aquesta iniciativa. I el que no s'hi vulgui sumar, ja em vindràs l'any que ve. Per més, o sigui, les aportacions seran voluntàries. No vull ni que s'aprovi per ple, saps? I això em va passar amb el viatge dels americans, al final tothom, o sigui, vaig fotre un dia, vaig muntar un fotocall i tothom, 15 convenis, tothom passant per allà a fer-se la foto amb l'americà, allò, bienvenido Mr. Marshall, me da igual, però al final tu has creat un projecte potent i la gent s'hi vol sumar. I això, per mi, hòstia, és que és potentíssim, no? Perquè, si som capaços d'això tirar endavant amb tota l'estratègia de comunicació, amb aquesta gent del Gavars 365, que la liarem parda, que farem moltes coses, al final acabes generant un moviment que tothom s'hi vol sumar. I és això, i al final és generar, saps? I sí que ha d'haver-hi gent al darrere, eh? I això està clar.
I una pregunta és, quin concepte te dona tu a fa temps de l'Observatori del Paisatge?
No ho conec massa. No et podria... No. Em sap greu, però no...
Això és una idea que va sorgir primer de crear aquest observatori, el laboratori del paisatge aquí a New York. Perquè sé que ara en el Consell, el Departament de Territori sí que van voler afegir-li i paisatge, o sigui, hi ha una certa consciència amb el tema del paisatge, i qualque vegada ha sobrevolat per damunt del Departament de Territori.
Bueno,
aquest observatori, el laboratori del paisatge.
hi ha un projecte d'estatge turística que se crearà un observatori i està molt enfocat a temes tecnològics, en temes de sensors, per controlar la mobilitat, però també se vol fer, també a la part de fer un gran observatori del paisatge, també hi ha algunes idees de fer processos participatius, que hi ha a través d'un app, que seria tal vegada també aquesta postre de itinerari de qualitat de natura. O sigui, ara aquí, a partir d'aquí, la tecnologia hi és, clar, i el finançament hi és. Ara han de muntar els projectes.
Pues el moment de muntar el projecte, crec que has de treballar. Jo tinc molt clar, o sigui, a nosaltres ens ha salvat el fet de treballar amb xarxa, i és el que us he dit abans. Si no, no estaríem aquí. O sigui, a mi em van ordenar que tanqués el Xiringuito fa 5 anys, un personatge, és igual, no diré noms, però van voler xapar el Xiringuito, ens van retallar un 70% les administracions, les aportacions. Aquest personatge, en els Consells Comarcals, el 100% de retallada vam rebre, i em van dir, tu ets molt bo i et reubicarem i tal, no? Si jo no hagués estat treballant amb xarxa en aquell moment, és que m'haguessin matat, perquè és que no tenia, quin marge tens tu, saps? No tens ni un duro, te diuen que tal, no? Els de dalt no creuen, et diuen, xapa, no, el Xiringuito. Però el fet de treballar amb xarxa i de fer coses potents i tal, doncs vaig girar la torna, saps? I a vegades és que sense pas, jo porto 4 anys, ja heu vist la curva de la felicitat on estem, ara estem a la misèria, però estem on fire perquè estem creant aquest tipus de projectes. Jo tinc molts pocs diners per fer accions, però el que es fa, saps, s'inverteix correctament, o és la suma, no, de... No sé, ara estem en una fundació, es diu Plan for the Planet, que volen apoderar els nanos com a ambaixadors per la justícia climàtica. Van venir a veure, vaig dir, hòstia, això m'encanta, doncs, vinga, va, anem a buscar pasta conjuntament. Doncs, bueno, hem anat recaptant diners conjuntament. A mi no m'ha costat ni un duro, al revés, m'està generant ingressos i tindré una xarxa de nanos que treballaran per la justícia climàtica a les Gavarres. Ostres, però és que al final... Però clar, això moltes vegades al sector públic, aquest tipus de coses...
Jo no sé, jo... És que no m'agrada xerrar de jo, però el que jo noto aquí és que me'n vaig amb una idea, per exemple. Me trobo un dia, per exemple, fàcil. Un paper escrit a mà, a la barrera, som un pagès, 7 llocs on viu a pasturar ovelles, i tal, tal. Jo me'n vaig amb això, tio, tenim un pagès, tenim un pagès a pasturar. Ah, no, perquè això no s'ha de molt acceptar, perquè si ve aquest pagès de tornar a queixa, que també vol dir el seu ovelles. Tant, això hauríem de fer un concurs, tal, però aquí està xerrant, un concurs per un pagès, per dos de ser ovelles. I aquí se queda. Vam procurar-ho a ovelles, aquí, a la junta, per conscienciar, per demostrar que les ovelles funcionen, perquè hi ha idea. Ah, no, s'ha de fer un concurs perquè quantes associacions de agricultors hi ha, no sé què, si n'hi ha dues o tal, ja han de fer un concurs perquè s'han de presentar, perquè no sé què. També, fan, la fruita que es crea aquí, de fruiters, va, vinga, anem a donar això. Ah, però mem, i aquí ho donam, a quina associació ho donam? Perquè, ah, no, llavors, si no, tal, i a nivell sanitari, això compleix, no, no, i al final no fem res, és que no fem res, o sigui, i després, si dius, vinga, va, i tu t'hi poses a nivell personal, voluntat i tant, ah, no, és que jo tinc molta feina, feu-t'ho, això és la teva corolla, feu-t'ho els plats tècnics, feu-t'ho els plats... Tots tenen una feinada. Sí, tio, i el que m'ajuda és l'administració. Som un mal gestor.
No, no, totalment.
Sobretot tenim que és públic.
Això, aquí a Catalunya, vinga.
Tu has comentat abans que el procés aquest de Gavarres del 2025, doncs havia ajudat una empresa a dinamitzar tot el procés d'aquests 6 mesos que han estat brutals, quina empresa era?
Bé, després ja us ho explico, ho expliquem després. Jo el que comentaves, aquest és el problema que hi ha a tot Espanya, és el problema del sector públic, però jo dic, en lloc de mirar-t'ho així, vés a veure com pots donar-li la volta. Llavors, tu tens una xarxa de gent, comença, tio, jo és el que he fet sempre. Jo quan estava, jo abans estava a una reserva de fauna, a Boumora, perdut allà enmig del Pirineu, i, hòstia, no me'n sortia, però no és que me'n sortia, és que ni per dir, hòstia, estem fent, no sé què, la brama al cervo, això podria haver de Catalunya, és que no me'n sortia ni arribar al cap de premsa. Finalment,
tenia els meus ponts i bypassos i, i al final és qüestió que jo et busqui la vida, al final tenia el telèfon del cap de premsa, li explicava i ell ja feia moure tota la cadena fins que m'arribava, ah, ja feia molt bé, doncs jo què sé, li donava la volta, no? I qui diu això, on jo no arribava, tenia una associació local que, hòstia, dinàmica i tal, doncs, tio, demaneu vosaltres aquest ajut, jo us avalo i després em feu això aquí. O sigui, és el tema d'interconnectar-te, perquè si tu al final acabes generant un ecosistema humà, no? Hòstia, pots abordar allò que et plantegis. Què passa? Que sí que xoques amb el mur de l'administració pública a tot arreu. A nosaltres també ens passa, a Catalunya. El que passa, sí que és veritat que estem ara en una realitat, com a consorci, que, hòstia, que hi ha 26 administracions, però que és com un ens autònom. Llavors sí que haig de passar certes comptes, però per altra banda, totes aquestes bogeries les fem perquè estem xalats i ens va la marxa. No, però bueno, al final tires milles i t'espaviles, no? És diferent la teva posició a la meva.
Tots aquests elements tenen molt de pes, molta força.
Clar.
Jo me'n vaig al Consell i som Toni de baixa. O sigui,
així que fa, bueno, Toni, però, és que, però si tu formes part d'una realitat més potent, on raixa i tal, llavors ja t'escoltaran diferent. I si surts als mitjans constantment, mira, jo, en temes de comunicació, jo és una cosa que no he comentat, és clau la comunicació. ¿Vale? Jo després faré un tuit, ara tinc un personatge que ens porta la comunicació, em costa 2.000 euros l'any, i el tuit aquest me'l farà viral, doncs perquè té 3 comptes amb 8.000 seguidors, i hem citat a la secretària general, no sé què, doncs, bueno, doncs aquí semblarà que siguem 200, però doncs és important, cony, doncs que se sàpiga que aquí hi ha gent que s'està movent, serem més o menys, però has de comunicar, i si comuniques existeixes. I això vaig aprendre quan estava allà a la reserva de Beaumont. És una zona, diguem, trencalós, voltor comú, voltor negre, que el vam reintroduir a Ofarany, però tenies gall fer, és una zona espectacular. Però, hòstia, jo l'única visió que tenia el territori sobre allò és que els danys dels cèrvols, sempre el San Benito, les cartes al diari, els putos cèrvols fent danys als cultius. No? Una gent que era incapaç de veure que si organitzaves bé una activitat cinegètica podies treure 20 vegades més pasta que el dany que et fotia el cèrvol i podies pagar les bales de palla que volessis pel teu bestiar. Però, bueno, com que era... Bueno, aquestes coses a vegades passen, no? Hi ha aquestes pugnes i ja tens el pollastre servit. Un any vam sortir 2 vegades a un programa que es feia, que es deia Bèsties, no sé si us recordeu, a TV3, no? Que es feia en prime time, els divendres i tal, amb el tema del cervo i amb el tema del trencalós. No? Hòstia, diu, vam sortir allà i l'endemà érem els més famosos a la comarca. Vale? I, hòstia, diu, que importants que sou. Pensava, hòstia, tio, fa 30 anys que foto el mateix, aquesta reserva, però ara som importants. El fet de comunicar fa que tu existeixis. I quan no comuniques, no existeix. Llavors, és clau acció que feu, comunicació. O sigui, que hi hagi una línia potent de comunicació, perquè a més el que fem desperta curiositat. Hòstia, es fan coses xules, lligues territori amb persones, a vegades petits projectes que ens inventem que tenen gràcia, que comunicativament els diaris van bojos. O sigui, nosaltres, la conya del projecte aquest de turisme surer, vam lligar aquests 17 convenis, no sé què, però és que cada conveni que signava a un municipi, el meu cap de premsa l'anava colant, i era el mateix conveni que anàvem firmant amb diferents municipis, però ens el van publicar. L'estratègia de comunicació que vam fer va tenir un valor econòmic de 100.000 euros de tot el que va sortir publicat, a ràdios, televisions, tal. Doncs quan fas això, que tothom te veu, i hòstia, aquests del consorci, que importants. Tinc una merda de pressupost, però és que estic sortint cada setmana als mitjans. Doncs llavors, quan tu truques a la porta, tothom vol estar-hi. Llavors, bueno, aquest tipus, són coses d'aquestes, i que a vegades no és el que val això, i que tu tens possibilitat de fer coses, eh? Estic segur... D'acord que tu potser estàs, potser dintre dels que esteu aquí, és el que tens un corset una mica més gran, no? El Consell Insular, tal, no sé com funciona, però entenc que, no? Que és qui té una estructura més bèstia, no? per sobre. Però mira-t'ho diferent, pensa com tu pots ser capaç de ser important dintre d'aquesta estructura. Hi ha mecanismes per fer-ho que a vegades no depèn tampoc d'haver d'invertir masses diners. No? Cuideu la comunicació, per mi és clau. És clau.
Sense posar, perquè la gent s'ha acostumat a passar.
No. Sí, però jo crec que aquí teniu, hòstia, jo ho veig, hi ha coses potents, que esteu, aneu una mica remoc amb temes de custòdia, no?, del que s'ha fet a Catalunya, però crec que el potencial està i que, hòstia, hi ha institucions, cony, que porten molta trajectòria, són creant coses noves, jo veient el que feien aquesta gent, no?, de Tramuntana 21, o sigui, va, jo veig que hi ha coses que a mi em ressonen molt bé. I, escolta, potser, bueno, heu de repensar com actuar, no?
Jo crec que una de les coses que m'imagino, a part de tot el tema de l'administració de béns, és que no hi ha ni tantes entitats, hi ha molta entitat de sobremort, molta menys que actuï directament, i després que la complexitat és tanta que sembla que és impossible d'abordar. Jo crec que el Consorci, per exemple, o crec que és bastant legitimat, podria promoure algo petit, algun petit que funcioni i que, però mira, no, quan s'anem a ells, ho miren tot en tramuntana. Ui, és una serra de 100 quilòmetres.
El Consorci, no sé vols que coneixeu del Consorci, però el Consorci són dos tècnics, un jurista i un tals, que el govern balear forma part del Consorci, i ni se le ve, ni se le espera, ni se le oye. I clar, o sigui, jo crec que tenim un treball d'una figura molt potent, que la gent creu que és molt potent, i realment és el que és la realitat, és que no és són dos tècnics.
Sí, però
crec que és hi ha una força en això.
Pressupost de...
Sí, el pressupost és llarg.
Quin pressupost té?
Que són dos, però són dos tècnics. Però no tindria ni parada, però que tindria que fer la iniciativa que tu no sabés.
Ja un minutet, fem un cafè, 10 minutets i començam.